El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Us dèiem en començar perquè avui ens volem fixar també en la guerra ucraïna, que sembla que ha passat a una nova fase. En les darreres hores, les forces russes han bombardejat la capital Kiev a través de drons kamikazes i han provocat almenys 4 morts. De fet, fa just una setmana que Rússia ha tornat a atacar Kiev com a resposta a l'explosió del pont de Crimea. Diverses fonts apunten que les explosions russes van en la línia de dificultar l'accés a l'energia, coincidint amb l'arribada del fred per desmotivar la resistent població ucraïnesa. Parlem aquesta hora de tot plegat al Cafè de la Ràdio amb el professor de Relacions Internacionals de la UOC, Ernesto Pascual. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia.
Com hem d'interpretar aquests darrers moviments russos i sobretot aquesta polèmica que hi ha ara mateix, no?, al si de la Unió Europea, que si són o no drons iranians i quines conseqüències podia tenir que fossin drons iranians?
Bueno, en quant a com hem d'interpretar, és un moviment tàctic que pretén des de la part russa primer, tallar l'energia, com heu dit, al poble ucrania en un hivern que ve, amb molt de fred. Segon, dispersar-se en els fronts, és a dir, ara està concentrat en la zona del Donbass, però Rússia pretén distraure tropes també ucranianes en altres zones, de manera que ha de diversificar la tropa i això fa més difícil arribar-hi a tots llocs. I en quant al fet de si són drons iranians, aquí hi ha molt en joc, perquè si Iran està intervenint d'una manera o d'una altra, si ha venut aquest material abans o durant la guerra, és diferent. Si és abans, doncs, tindria unes implicacions. Si durant la guerra i és un suport real a la posició russa, pot implicar una internacionalització del conflicte, on, per exemple, Israel tindria moltes motivacions per entrar, no? Aquí també hi ha una tàctica que és quan es comença una guerra no se sap com acabarà, i en aquest sentit totes les empreses armamentístiques del món estan utilitzant la guerra de Rússia i Ucraïna per provar les seves armes i per desfer-se de les antigues, i en aquest aspecte el model de drons que sembla ser s'han utilitzat per Rússia són models antics d'Iran.
Clar, aquí aquesta part de la internacionalització que sempre ens ha, no, quan ens ho mirem des de la nostra òrbita, és potser segurament una de les qüestions que més preocupa, no?, que és com hi reaccioni la Unió Europea. Clar, les declaracions ahir de Borrell i el que ha estat dient Borrell en les darreres comunicacions públiques fan pensar que potser la Unió Europea voldria poder entrar en un conflicte.
Jo continuo veient difícil que la Unió Europea entri directament en el conflicte. Una altra cosa és que les empreses armamentístiques europees, en aquest cas Israel, que té experiència d'arribar a drons de Hamas, de la resistència palestina, doncs enviï la seva tecnologia a aquesta guerra, i també les europees, per evitar que entrar directament a la guerra. Jo crec que és una posició encara molt llunyana, perquè entre altres coses hauríem de resoldre com entrem a la guerra. Recordem que la Unió Europea no té un exèrcit propi i que ha contractat la seva defensa a la OTAN, en la qual cosa, si volgués entrar amb exèrcits propis, haurien de ser de cada país estat. I actualment, per exemple, Espanya no està entrant amb l'escut antimíssils que vol desenvolupar la Unió Europea.
No t'acostis tant al telèfon, si pots, Ernesto, que et sentim una mica malament en les teves intervencions. Per tant, deies això, no?, que s'hauria de resoldre com s'entra la guerra en cas que hi hagués alguna mena d'interès. Segurament per part de la població civil no hi és, i sembla que per part dels països tampoc, no? Tot i que no sé si consideres que les declaracions de Borrell podien anar en aquesta línia o podien tenir algun contingut en aquesta línia.
No, insisteixo, si no se m'ha escoltat bé abans, és que és molt difícil que la Unió Europea entri directament, perquè té subcontratada la seva defensa amb la OTAN, i haurien de resoldre un mecanisme en el qual cadascú dels països pogués aportar un número d'efectius a la guerra. I jo ho veig molt complicat en aquests moments arribar-hi a una coordinació tan gran. Per una altra part, com he explicat, Alemanya encapçala un projecte antimíssil d'Europa, i Espanya, per exemple, no hi ha entrat en aquest projecte. Amb la cosa és complicat el fet de coordinar els diferents països estats que formen la Unió Europea per entrar en una guerra individualment.
Amb tot això, l'hivern serà la clau, és a dir, el que pot passar en les pròximes setmanes quan el fred torni a ser molt present a Ucraïna és clau per entendre com es pot desenvolupar aquesta guerra?
Bueno, a l'hivern serà clau, com sempre ho ha sigut a les guerres, però amb una diferència important, que és que tant ucraïnesos com russos estan acostumats a aquest fred. Una cosa és la motivació diferent dels dos països. Per una part tenim uns ucranians molt motivats en la defensa del seu territori, però per una altra part tenim uns russos que són obligats a anar-hi. I recordem, no ha sigut ara una leva forçada, però no una leva massiva, en la qual cosa Rússia, si bé està clar que l'exèrcit terrestre no està en els seus millors moments, continua disposant de molt armament per fer raids, per fer atacs aeris o de míssils durant molt i molt de temps. La guerra va per llarg.
Amb les conseqüències, com sempre expliquem, no? Al final, majors per la població civil, no?
Evidentment. I el fet d'atacar indiscriminadament amb drons són crims de guerra, no? Però, com des de un començament hem dit, si no hi ha una oposició ferma dintre de la pròpia Rússia a la posició de Putin, realment no tenim molt a fer, és a dir, més que esperar i veure solucions. Jo insisteixo, solucions que ara mateix són molt difícils perquè hem armat a Ucraïna i perquè no volem cedir davant de Rússia, però intentar buscar una solució pacífica, que en aquests moments és un escenari bastant complicat.
Clar, però en aquest context en el que parlàvem, no, també d'aquesta oposició ferma dins de Rússia, quan s'aixeca alguna veu, ràpid calla, no? Hem vist el que ha passat amb molts empresaris russos, no? Alguns dels que s'havien mostrat contraris a aquesta opció, no?
Totalment. No hem d'amagar que durant molt de temps hem viscut en la ficció de que Rússia era una democràcia perquè feia eleccions, però en realitat no és una democràcia, és una autocràcia en la qual hi ha un líder que té molt controlat tot el sistema polític i que qualsevol dispersió de la idea principal és atacada immediatament i inclús és pagada o amb la presó o amb la mort.
Mm-hmm. En tot això, quin paper hi juguen els Estats Units?
Bueno, els Estats Units està a diversos nivells, està sortint beneficiada d'aquesta guerra. En un principi no era l'escenari ideal que ells buscaven, perquè com estem veient, hem vist des de l'últim congrés comunista xinès, focus principal...
T'estem perdent, Ernesto, t'estem perdent.
Àsia, i concretament la zona del mar de Xina i Taiwan. Però, de rebot, ha aconseguit una finançació extraordinària mitjançant el gas que està venent a Europa a preus doblats i triplicats d'abans de la guerra. S'ha convertit en el més gran proveïdor d'aquest gas liquat dels països europeus i, a més, dins del paraigua de l'OTAN està utilitzant tot un armament que tenia obsolet, per dir-ho així, i ha impulsat també el fet de que els països europeus es comprometin amb l'OTAN a la despesa del 2%, que, per exemple, els pressupostos espanyols ha tingut les contrapartides socials que demanava Yolanda Díaz per arribar-hi a incrementar el gas militar, que és una cosa que estava totalment abandonada en els països europeus.
Ernesto Pascual, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, com sempre, i haver-nos posat al dia de com està la situació a Ucraïna. Gràcies i que tinguis un molt bon dia.
Igualment. Adéu.